Ens acompanya el sociolingüista i professor d'Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, Miquel Estrubell, que aquest dimarts ha impartit una ponència al Club Muntanyenc sobre la situació popular de Catalunya, les diferents identitats i consciències i implicacions polítiques de la població. Bona tarda, Miquel.
Hola, bona tarda.
Arran dels moviments massius per la independència, creu que la gent s'implica més en política?
A veure, depèn de com definim la política. En aquests moments veiem com els partits, la majoria dels partits tradicionals, estan perdent militants, estan perdent protagonisme i potser estan perdent capacitat de lideratge dins de la societat. En canvi, hi ha partits nous, emergents, moviments emergents que estan pujant amb una potència enorme. I el que potser des de fa un any i mig és molt evident és el cas de l'Assemblea Nacional Catalana. No és un partit, però és molt polític, evidentment.
Acaba de nomenar l'Assemblea Nacional Catalana. Creu que ha nascut d'aquesta necessitat d'implicació en la política?
Sense cap mena de dubte. Neix a partir de converses el mateix dia de la primera consulta popular per la independència, Arenys de Munt, un grupet de persones veuen que la incidència social de l'independentisme és molt més baix perquè està molt fragmentat. Hi ha multitud de petits moviments, de petites associacions, de petites plataformes que només que se sumessin podien tenir un gran impacte. Aquesta hipòtesi doncs, es va confirmar amb la manifestació del 2012, que va ser la més nombrosa de la història de Catalunya, i amb la Via Catalana d'aquest any.
Què li sembla que el moviment pel procés constituent del Sant Cugatenc Arcadi Oliveres es presenti a les eleccions tal com ha anunciat?
A mi em fa angúnia opinar sobre possibles partits. Pel que vaig llegint, perquè no hi estic a prop, diguéssim, em fa l'efecte que voldran establir una mena d'acord electoral per presentar-se amb algun dels partits consolidats, òbviament d'esquerres. Però si ells es presenten per separat, és possible que hi hagi una fragmentació de l'electorat que voldria en definitiva conduir cap a una menor representativitat dins del Parlament de sectors amplis de la societat.
Veu necessari que l'Assemblea Nacional Catalana hagi de fer un pas cap a la política?
Cap a la política parlamentària, no només jo, sinó que em sembla que som més de 30.000 socis, estem convençudíssims que no hem d'entrar en cap contesa electoral ni hem de competir mai amb els partits que existeixen. Justament per això i tenim, bueno, l'Assemblea té una bona relació amb tots els partits que estan a favor del dret de decidir o a favor directament de la independència.
Deixem de banda ara una mica la política i passem al tema cultural. Catalunya té una forta cultura i una identitat pròpia. Quin paper juguen les entitats?
Evidentment, un país madur té una multitud d'entitats culturals que responen als interessos culturals de tota mena del públic i, per tant, tant siguin un grup de muntanyencs, com és ha estat el cas aquí avui, com sigui un grup de gent que els agrada ballar doncs, balls moderns o regionals o el que sigui, hi ha un espai enorme perquè la gent pugui passar les seves estones de lleure passant-s'ho bé, en definitiva, a la societat. Què més voldríem que trobar-nos que tothom s'ho passa bé?
Aquesta cultura i identitat catalana s'està exportant a l'estranger i un exemple són les colles de castellers que es formen a altres països. Com valora aquesta iniciativa?
Amb trepidació, perquè una colla de castellers, si no té una massa crítica, pot ser perillosa i tot. Ho dic en broma perquè estan tots els castells en molt bones mans. És que fins i tot has fet un salt. Fa 30 anys De grups, de colles de castellers n'hi havia una vintena i una zona molt localitzada de Catalunya. En 30 anys hi ha hagut una extensió, com va ser el cas de la sardana, per exemple, al segle XIX, una extensió territorial enorme per tot el país de Catalunya. Per tant, que a sobre n'hi hagi a l'estranger, això ja realment era inconcebible, ja dic, fa 30 anys.
De què serveix aquesta exportació de cultura catalana?
En general és una mostra desinhibida d'una vitalitat cultural, perquè pots dir, ui, això té 300 anys, però és actual, i qualsevol activitat cultural es crea i es recrea constantment. I en concret pels castellers tenen un simbolisme molt, molt gran. No revelo res de nou, però és molt evident que l'enxaneta, que el més petit de tot, coroni un castell, que tot depengui en definitiva del més jovenet, és com una lliçó a la societat, i em sembla que aquesta imatge d'unió, de sincronia i de valentia és una imatge molt potent, i per això, home, patrimoni cultural de la humanitat, i tant, i fa anys que hauria d'haver estat.
Vostè és sociolingüista i ha participat en estudis europeus. Quin és el paper que juga el català en Europa?
A les institucions europees, pràcticament res. Les institucions europees tenen una llista de llengües oficials i de treball que determinen per unanimitat tots els estats membres. Fins ara, quan ha entrat un estat nou, per exemple, Croàcia ara, doncs ha entrat també la seva llengua nacional, afegint-se en aquesta llista de llengües oficials i de treball. Són més d'una vintena. Com a organització internacional ja és molt multilingüe. Un cop dit això, Europa ens està dient que el català no serà oficial mentre Catalunya com a tal no entri a la Unió Europea. És a dir, no diré que la Unió Europea estigui fomentant l'independentisme, però sí que és cert que li està negant a una llengua parlada per milions de persones un estatus que francament considerem que mereix.
Creu que s'hauria de potenciar aquest ús del català per a aconseguir aquesta oficialitat en una hipotètica Catalunya independent?
A veure, jo crec que s'ha de potenciar allò que permetrà que el català sigui oficial a la Unió Europea, però no només la llengua, sinó, com he explicat aquest vespre també, el fet mateix que les seleccions catalanes de la majoria d'esports estiguin vetades per una altra selecció, a diferència en moltíssims casos del que passa al Regne Unit, doncs això també és un altre motiu perquè el moviment independentista doncs reclami aquest objectiu.
S'ha de potenciar la llengua, també les eleccions catalanes, com acaba de dir, i què n'opina de que sí, s'ha d'impulsar això, però per altra banda el govern de l'Estat espanyol impulsa lleis com la Verd o com l'estil latí a Balears?
Escòcia faran un referèndum per la independència l'any que ve, em sembla que al setembre. Per què? Perquè Escòcia forma part d'un país políticament madur, civilitzat, i on els polítics, quan veuen que hi ha un problema, s'asseuen a l'entorn de la taula per mirar de resoldre aquell problema. I això ho he vist a Gran Bretanya, perquè en sóc fill, però també ho he vist a Holanda, he vist en altres països. Quan hi ha un problema, els polítics s'asseuen i resolen el problema. Hem arribat a un punt, després d'anys i anys d'acumulació de problemes no resolts provocats per actuacions o inhibicions del govern espanyol, que això ha fet disparar doncs la impressió que no hi ha solució ni amb aquest govern ni un altre, perquè les alternatives sembla que poden ser encara més radicals. Jo només crec que el partit actualment al govern a Madrid s'ho ha buscat, s'ho ha treballat durant anys i que es troben que estan cavant una fossa massa profunda per poder-ne sortir. Quan si haguessin actuat d'una altra manera s'hauria acordat ràpidament de fer la consulta i encara diria més. Si durant tots aquests anys haguessin actuat amb un esperit més constructiu, més federalitzant, doncs segurament no estaríem en el punt històric en què ens trobem els catalans avui.
Molt bé, doncs amb aquest acostament al moment actual de la política, la cultura i la llengua, moltíssimes gràcies, Miquel Estruell, per atendre a Cugat.cat.
Gràcies a tu i a vosaltres.